que le aporta esa estabilidad, tiene la decisión de fijar su residencia en una determinada ciudad y también su decisión de adquirir una vivienda. Pero que, por la situación del mercado hipotecario, por falta de recursos i d'ahorros previos, no puede acceder a la misma.
És tot. Tornem amb més notícies a les 7. Serà ja a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Dimarts 13 de febrer i avui estem de celebració perquè, com ja sabreu, ho haureu escoltat, és el Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà que consideram especial, que ens fa companyia i que té molta d'història. De fet, enceta el seu segon cicle com un mitjà de servei, un dels més fiables i més utilitzats arreu del món. Un mitjà valuós i pràctic, amb la immediatesa i el contacte directe com a elements clau, però que també s'ha sabut adaptar als nous temps i a les noves tecnologies i a les maneres de consumir per tal de seguir arribant allà on altres mitjans no poden arribar. I més valuós encara, hem de dir, la ràdio pública, que té la responsabilitat de fer una grella per tothom, per informar, per entretenir, per reflexionar i debatre, per filosofar, per parlar de ciència, de temes socials i allò que ens agrada a nosaltres, òbviament també la cultura, l'art, la literatura, el teatre i tot allò que ens omple el coret. Ser, en definitiva, un servei públic. Perquè puguem sentir la ràdio i escoltar-la durant molts anys, visqui la ràdio, però tampoc ens podem oblidar de fer menció a tot allò que no sentiu i que no escoltau, però que sí que fa possible aquest mitjà, la feina tècnica i la feina de producció, tasques invisibles o, més aviat, insentibles, ja que parlem de ràdio, però essencials per poder acompanyar-vos. Llarga vida a la ràdio. Començam entusiastes. Obrim el programa avui en conversa amb Margarida Aritzeta, que acaba de publicar Les dones del lli. Tot seguit rebrem a Cati Moyà per fer el seu 3x1 setmanal i tancarem avui el programa amb un repàs musical, concretament del disc Dami, de Portishead, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7 amb Miqui Fiol, el control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Llàgrima sobre el coixí, finestra i cadira, que em queda per descobrir, i gira, i gira. Dono voltes sobre mi, i noto que arriba la boira de cada matí. Encara puc anar més lluny, però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny, encara puc anar més lluny.
I serà mare de novel·la històrica Margarida Aritzeta, que recentment ha publicat de Dones del lli. L'autora ha fet una profunda investigació d'arxiu sobre l'origen de la seva família al País Basc, un tema, el dels orígens, que ja ha anat tractant al llarg de la seva carrera literària. En aquesta novel·la, Aritzeta s'endinsa en un món de detalls, de subtileses, de complicitats i silencis a través d'aquestes dones del lli, nines i dones, que formen part d'un cicle infinit, però que en realitat veritat contenen totes les vides possibles, totes aquelles coses que podrien ser i totes aquelles que se'ns escapen entre les mans. Com diu la sinopsi de l'obra, l'any 1643 va néixer a Errezil, Guipúscoa, Domingo Arizeta, fill, van dir, de Mariana Arizeta, però no en constava el pare. Però ni Mariana era la seva mare, ni el nom del pare era un secret. Les dones del Lli saben els orígens, són el coneixement col·lectiu, són la complicitat, la confiança i la protecció, i també són la mostra de com la dona ha format part i forma part encara de processos que li permeten triar, que no li permeten ser lliures del seu futur, de la seva vida i del seu destí. Margarida Arizeta i Abad va néixer a Valls l'any 1953, és professora de teoria de la literatura i literatura comparada a la Universitat Rovira i Virgili, participa amb el col·lectiu literari Feli Dracs des de l'any 1983, un col·lectiu que va apostar per aprofundir en la literatura de gènere i amb qui ha publicat diversos contes. Una de les línies literàries a part de l'autora està relacionada amb Valls, el seu lloc natal, i amb la possessió on va néixer. Part d'aquesta línia va ser l'origen del Pou dels Maquis, escrit com a novel·la i també com a volum amb documentació i entrevistes amb supervivents d'una història repetida arreu. Ha publicat sobretot novel·les, però, i ho fa a través de diversos gèneres, com el fantàstic, la ciència-ficció o la novel·la negra. Ha obtingut, entre d'altres, el Premi Víctor Català de Narrativa, el Sant Joan de Novel·la i el Barca Nova de Literatura Infantil i Juvenil. Entre les seves publicacions hi trobam El Verí, Perfils de Nora, La Maleta Sarda, El Gorg Negre o La Filla Esborrada, entre d'altres. I ja la podem saludar perquè ens escolta a l'altre costat del telèfon. Margarida, com estàs? Benvinguda, entusiastes.
Hola, què tal? Molt bé.
Molt bé, molt contentes de saludar-te i, com dèiem a la presentació, has fet una profunda revisió del teu origen familiar, però també dels orígens com a concepte, com a tal, no? I en aquesta ocasió explica'ns com neix la idea d'escriure aquesta novel·la sobre les dones del Lli, que ve després de només 2 anys de la teva darrera obra.
Sí, això de la recerca dels orígens és una anècdota al costat del que ha acabat sent el llibre, perquè va començar com una mena de desafiament, com un joc amb el meu cunyat, que estava treballant amb arbres familiars i totes aquestes històries, i jo m'hi vaig posar per completar el que em tocava a mi, no? D'on venia i tot això. I aleshores, quan vaig començar a investigar, i sobretot quan vaig trobar aquest Domingo Arizeta, que el portava a batejar una Mariana Arizeta, i em vaig trobar un interrogant i una qüestió de dir qui és el pare d'aquesta criatura. Aleshores va ser quan vaig començar a furgar i vaig descobrir no només que la Mariana Arizeta no era la mare del noi, sinó que la que realment era la seva mare biològica mai a la vida havia acabat sent fent de mare, no? Mm-hmm. És a dir, que aquest Domingo en realitat havia tingut 3 mares. Això em va portar a buscar més informació sobre l'època, sobre aquestes dones, com podia ser que una dona tingués una criatura i se l'apropiés a una altra i que la portés a batejar una altra. I aleshores vaig entrar en el món de les dones del Lli, aquestes dones que es trobaven a les tardes per filar, per teixir, que s'explicaven històries, que s'agrupaven tota una colla de fadrines, de solteres, de mares solteres, de viudes, i que, bé, d'alguna manera, doncs, formaven com una mena de colla, com una mena de grup de solidaritat, i que, a més, els homes de l'època i de més enllà les anomenaven, o aquestes trobades en deien sopars de bruixes. Mm-hmm. Aleshores vaig dir, aquí hi ha una novel·la, i ja vaig començar a pensar la manera com ho escriuria.
Mm-hmm. I ara que dius, vaig començar a pensar la manera com ho escriuria, pel que fa a l'estil, la novel·la transcorre per diferents passatges, però hi trobam una veu còmplice que es mou entre la crònica, la novel·la històrica, la investigació i fins i tot amb tocs de misteri. Per tu, quin gènere és aquesta novel·la, o ha acabat sent?
És una novel·la de 3 veus, és una novel·la que, com molt bé dius, d'una banda hi ha la veu narrativa de la història, la perspectiva de la història, però després hi ha la veu del món màgic, aquesta veu de les històries que s'expliquen les dones al llarg de 150 anys, que van passant d'una colla a l'altra, d'una generació a l'altra, que s'expliquen històries reals, que s'expliquen històries inventades, i que en realitat aquestes històries, una mica com les històries, històries del món de les mil i una nits els serveixen per allargar la vida, una vida d'unes dones tancades en uns masos, en unes possessions. Elles mai no veuran el mar, mai no sortiran de casa seva. La seva vida és una vida molt limitada físicament i mentalment. Mm-hmm. Aleshores, aquestes històries que s'expliquen són l'altra, la contraposició en aquesta veu històrica. I després hi ha una primera persona, que és una primera persona per part d'un escrivà que representa el saber, que representa els qui escriuen els llibres, els qui fan complir les lleis, i aquest món que de vegades és un món de prohibicions, un món que posa la gent al seu lloc.
Estem en conversa amb Margarida Aritzeta, que acaba de publicar Les dones del lli, i ens agradaria demanar-te, ara que parlàvem precisament del gènere o de l'herbous que hi puguin aparèixer, també pels mètodes de feina, perquè suposam que en aquest cas aquesta espurneta, no?, d'un toc familiar, que parlaves, no?, del teu cunyat, però imagino que ha vengut després moltes lectures, moltes recerques, molta informació sobre llocs perduts. Com ha estat aquest procés de documentació i de creació després de la novel·la?
Sí, hi ha un treball d'arxiu evident, hi ha molt de treball d'arxiu, els registres parroquials, després hi ha registres, protocols notarials, uns quants viatges a Guipúscoa, uns quants viatges a la vall de l'Errèsil, una fins i tot una ruta per la Fira de la Poma. Hi ha visites en aquests masos que resulta que encara són allà per la falda de la muntanya, i aquests masos encara tenen el nom que tenien aquelles famílies fa 400 anys. I això és realment apassionant. He anat a l'ermita on hi havia la fleira aquella que filava i teixia amb la seva criada i que estava apartada del món. És a dir, que els llocs els he pogut visitar, els he pogut recórrer de la mateixa manera que recorria els documents, i de sobte trobava un testament que em parlava d'algú que no sabia qui era, i més endavant trobava un altre document que era un compromís matrimonial patrimonial, on sortien tota una colla de testimonis i deia, ai, mira, aquests són aquells, no? Uh-huh. I s'anava teixint la història, de manera que aquesta història, jo em sembla que l'he escrit tres vegades diferents.
Ostres.
Perquè a mesura que trobava més informació, resulta que el que havia escrit se'm desdibuixava i el món se m'estava organitzant d'una altra manera, no? Jo havia previst, jo què sé, que ell, doncs, és el pare i la mare i els cunyats, i resulta que després trobava un paper i deia, no, aquests no són, aquests són uns altres. Uh-huh. Però ha estat una recerca absolutament apassionant.
Entenc que, a part de la recerca, la dona és eminentment al centre de la novel·la, moltes facetes, sí, de la dona, una dona lluitadora, una dona resistent, també còmplice, no? Però, clar, a nivell historiogràfic ens serveix també per recordar, fer una mirada enrere, a la submissió a la qual estàvem lligades de manera gairebé inamovible, però també per veure tot allò que ha canviat i ha avançat, no?
Sí, exacte. Per sort, moltíssimes coses han canviat i han avançat, i altres coses, com a essencials, continuen sent les mateixes. Uh-huh. No? La preocupació per la vida, per la mort, l'estimació, l'amor, el respecte, totes aquestes coses. No? Però el que crida molt l'atenció d'aquesta època és que les dones no només filen el lli, sinó que el que filen és la successió de les generacions. És a dir, en aquest temps les dones tenen valor o són importants en tant que poden donar vida i que poden cuidar-se de la vida dels seus antecessors. La dona és la que té la cura dels vells i la que té la cura de les criatures. Les dones en aquesta època, la majoria, les que tenen fills, tenen una vida molt curta, perquè es poden quedar en el segon, el tercer, el quart part, i poden deixar la pell i poden deixar la vida. I aleshores es troben, i aquesta és com una lliçó que he après d'aquesta història que he escrit, que el treball del lli, el fet de trobar-se juntes, el fet d'explicar-se històries, però el fet de poder-se guanyar la vida, és alguna cosa que també les empodera, alguna cosa que els hi dona respecte a nivell social. Perquè és que si no, en aquella època, una dona que no fa la seva funció, que és la de tenir fills i perpetuar la família, no era res ni era ningú. No? Uh-huh. Quan fallava això, una dona es quedava absolutament a la intempèrie. I aleshores allí el treball, la sororitat, els dona aquest respecte i els dona aquesta presència que d'altra manera no haurien aconseguit. I això és com a molt actual, també.
Sí, també a mi m'ha connectat una miqueta amb les dones paral·leres, que a Mallorca n'hi ha hagut moltes, no? I aquests espais que de qualque manera es creaven a través del fer feina, de treballar, en aquest cas amb les perles, però vaja, trobar aquests
Exacte.
Espais, no?
Sí.
De vinculació sí, sí. i de contacte, de qualque manera. Pel que fa als teus records, a una vida passada, jo no sé si aquesta novel·la, per aquest punt personal que dèiem a l'inici, revisar tots aquests anys que a poc desapareixen del nostre imaginari et serveix, no? No sé si et dona més coneixement i ensenyança de tot allò que va desapareixent en el nostre entorn.
Sí, perquè a l'hora que em plantejo aquesta vida de les dones del lli, clar, jo recordo també la vida de la meva àvia clar. I de la meva mare, allò que cosien, que es trobaven, que a casa que cosien, que feien canxet, que feien puntes de coixí, que feien randa. I és un món que jo he tingut molt a prop, però que jo veig que la generació dels meus fills i ja dels meus nets no ho coneixeran, no? I per tant tinc una mica la sensació que estic fent també de fil, de paula, de nexe de comunicació entre coses que s'han perdut i coses que ja no hi són i coses que els nets no trobaran. I com una eina com per comprendre d'on venim i què som, no? Perquè tot és nou i alhora tot és molt vell.
Tot és nou i tot és vell, moltes similituds, però també moltes diferències amb aquesta, podem dir, estudi ja a través de les dones del lli, Margarida, i et volíem demanar, teniu diverses presentacions de la novel·la properament, que ja en vas fer una a la llibreria Ona, si no anem malament a Barcelona, sí. Esperant que vagin molt bé totes les que venguin, però et volíem demanar a veure si teniu previst fer-ne alguna aquí propet nostre, Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera.
A veure, jo sempre hi estic oberta i vindré molt de gust. De moment sé que teniu a punt de començar el Febrer Negre,
sí.
Que més enllà del Febrer Negre, que aquest any sí que no hi podré ser, però serà una oportunitat per tornar a venir, per xerrar sobre les dones del lli, sobre les relacions entre les dones feineres, entre aquest món que d'alguna manera compartim. No està prevista encara, però amb molt de gust, i suposo que trobarem un dia, sí.
Esperem que el pugueu trobar aviat. Bé, i ara que mencionaves el Febrer Negre, sí que vas estar a l'edició catalana d'aquest Barcelona Negre,
sí.
I vareu estar xerrant, de fet, de Maria Antònia Oliver, no, Bárbara? D'aquesta Elònia Guiu.
Exacte, sí, sí. Exacte, parlant de l'Elònia Guiu i d'aquesta detectiva que va ser la primera dona detectiva espanyola, l'estat espanyol, uh-huh. i una mica una mestra per totes les que després hem estat escrivint novel·la negra.
Margarida Aritzeta, autora de Les dones del lli, la darrera de les seves novetats, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta i que vagi molt bé. Fins a la propera.
Fins a la propera, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Encara puc anar més lluny, però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny, oh, oh. I encara puc anar més lluny, però vull que m'ho demanis tu. I encara puc anar més lluny. Recordo quan va ser.
De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és història.
Si te diuen que separar i reciclar no serveix de res, no t'ho creguis. Si separes el paper i el cartó van al contenidor blau i els envasos lleugers van al contenidor groc. Dels contenidors van a les estacions de transferència i després a Sonreus. Allà es destrien, es compacta i es reciclen. Així passen de ser un residu a ser un recurs. Així que ara ja ho saps. Recicla. Consell de Mallorca, amb la col·laboració de Coembes.
Començam entre avui i demà amb un repàs de l'actualitat.
Bon vespre, obrim el capítol 200.
El missatge avui, sobretot, és d'esperança.
La investigació està en curs i...
El que no pot ser que la seva proposta sigui la bona.
És un bon moment per reflexionar sobre el que està passant amb els nostres tertulians.
És completament legítima.
Jo discrepo amb això. Puc entendre que és una reacció.
Em sembla bastant hipòcrita perquè el primer que...
Estiram del fil i aprofundim en temes que desperten la nostra curiositat.
La segona oportunitat tal com...
Hi ha moltes entitats que no estan especialitzades.
Posar les persones en el centre de l'organització vol dir que ho fan persones i ho compren persones.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Fins a les 7, entusiastes.
I després de la literatura, i encara amb una miqueta de ressaca dels Goya, arriben a aquesta hora el 3x1 cultural que fem cada setmana. En Cati Moià, com estàs?
Millor que ahir, amb aquesta ressaca que dius, eh? Cada dia estiré una mica millor després d'aquests Goya.
Ho has pogut una miqueta, perquè clar... No. 12. Goya és la Societat de la Nieve, la pel·lícula que crec que has destripat més en aquest programa de Manco.
És que t'anava a dir, vàrem ser pioneres, li vàrem dedicar una secció a la pel·lícula que guanyaria, justament la vàrem dedicar intentant que la gent reconfiés en el cinema després de veure-la, aquest era l'objectiu en aquell moment, però jo m'hi mantenc. Ja pot dir l'Acadèmia de Cinema Espanyol que és la millor pel·lícula de l'any, que jo s'ha quedat dient que no ho és. I me vaig trobant gent que m'ho discuteix i estic contenta que també generin aquest tipus de debats i està bé que la gent vegi les pel·lícules de maneres diferents, malgrat que l'Acadèmia m'hagi fet un zasca en tota la boca per dir-ho blanc i en botella, donant-li sent la tercera pel·lícula més guardonada de la història del cinema espanyol.
Cati sempre en els marges.
Sí, això ets hipster, no. És una altra història.
El cinema
completament diferent.
El cinema underground,
exacte.
No millor.
Efectivament, els Goya ens varen deixar poques alegria, a mi personalment pràcticament cap ni una, però com que anivam una al Manco de molt gran, jo m'hi ferraré totes les meves forces per arribar a final d'any, perquè això és necessari tant en tant, i convertirem aquesta alegria en l'1 del 3x1 d'aquesta setmana, perquè el meu moment preferit de la gala no va ser quan va guanyar La Sociedad de la Nieve millor pel·lícula, sinó que va ser quan damunt l'escenari es va juntar un grup de dones que no han hagut de cantar mai allò de...
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Bibi, como Miguel Bosé. Pasar de todo.
I no hi havia ni la Maura ni na Victoria Abril, però hi havia na Marisa Paredes, na Cecilia Roth, na Antonia San Juan i na Penélope Cruz, a més del mateix grandíssim Pedro Almodóvar.
Pedro! Que se varen ajuntar per celebrar aquests 25 anys d'una de les millors pel·lícules del director, Todo sobre mi madre. Hem de dir que jo he llegit molt de comentaris per Twitter, que va ser la darrera gran pel·lícula de Pedro Almodóvar.
Jo aquí també me puc barear, si fa falta. Me puc barear, perquè me'n dius qualcun altre i encara, però Todo sobre mi madre... La darrera no, va ser una de les de la cimera, si de cas. No entrarem aquí, perquè som un hater, ja vaig desprendre-hi en el comentari de la gala. Per mi, Todo sobre mi madre seria l'equiparable a l'Annie Hall de Woody Allen.
Sí.
Potser no és la teva preferida del director, no ho és en el meu cas, però és indubtablement una de les seves cimeres, una d'aquelles que concentren totes les virtuts del cinema i que tothom li ve al cap quan se rendeix. Efectivament, era l'any 1999, quan es va estrenar la pel·lícula número 13 de la seva trajectòria, així que avui que és dimarts 13 és el dia perfecte per a recordar-la.
Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
No es un asunto fácil de contar.
Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado.
No he podido dormir en toda la noche pensando en tu hijo. Recuerdo perfectamente su rostro bajo la lluvia, con el cuaderno en la mano.
¡Esteban!
¿Y qué más te ha contado?
Pues todo. Me lo ha contado todo.
A veure, intentar resumir o condensar aquesta pel·lícula seria com intentar resumir o condensar tota la filmografia d'Almodóvar, que és una cosa absolutament absurda de provar de fer, per la complexitat i la profunditat que tenen tant la pel·lícula com la filmografia, perquè efectivament és un molt bon resum, molt bon resum de l'obra. Potser podríem dir que són les històries de diferents dones que estan connectades o marcades pel pas per la seva vida d'un home, però això, per exemple, també serviria per parlar de Volver,
sí, és
per
com...
parlar de Mujeres al borde de un ataque de nervios, o de qualsevol, d'Hablé con ella, qualsevol pel·lícula de l'Almodóvar, no?
Sí, perquè és un tema recurrent de qualque manera, i precisament també per això, no? Escoltàvem Quiero ser una chica Almodóvar, i també va molt lligada, no?, amb la filosofia del director, i de fet amb aquesta pel·lícula que abans parlàvem de premis, dels premis Goya, però en aquest cas Almodóvar en va aconseguir moltíssims de premis.
No va ser la pel·lícula més guardonada a la història de l'Acadèmia, cosa que a mi me sorprèn, però bé, però sí que va aconseguir l'Oscar, el Globus d'Or, va ser premiat a Cannes, els BAFTA, els Goya també va recollir alguns premis, és una de les que més reconeixements li han proporcionat, perquè no sempre la crítica, les acadèmies, els guardons han anat a favor del cinema de l'Almodóvar, això sempre se n'ha parlat, i hem de dir que la pel·lícula té moltíssims d'ingredients que justifiquen que aquesta sí que convencés a tothom, començant pel repartiment que enumeràvem, totes aquestes dones amb uns papers extraordinaris, totes elles, individualment i en conjunt, però entre els quals hem de dir n'hi ha una que destaca per damunt de totes, una que ha esdevingut ja un personatge amb entitat pròpia, el seu nom ja t'hi remet directament a la pel·lícula, fora d'aquesta història, és la Grado.
Por causa ajena a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, como que roncan, así. Yo me cosco enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad. Me llaman la Grado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida.
Aquest fragment tot solet ja compensa per ell mateix totes les pixarades fora de test de la filmografia d'Almodóvar, que tu deies abans, a partir de Todo sobre mi madre no n'hi ha hagut cap altre, ni agudes, La mala educació, Los abrazos rotos, Volver, Hablé con ella... També tenia una que concentra tots els problemes de la cinematografia d'Almodóvar, aquell desgavell que hi va voler batir com Los amantes pasajeros.
I ara no me'n record tampoc què se deia la darrera, Madres paral·leles.
Ui, se m'havia oblidat, vos? Gràcies per recordar-me-la i fer que ara la resta de la sessió ja no m'interessi. Madres paral·leles.
Ja està, no farem més comentaris.
No, també en Almodóvar, jo què sé, també li jo a Los amantes pasajeros m'ha costat anys, perdonar-li, i només per l'escena de ses hostesses fent I'm so excited allà dins, jo què sé, mira, de vegades han de passar aquestes coses, però Madres paral·leles, no?
Bé, ni Madres paral·leles ni Los amantes pasajeros no seran cap punt de partida, Cati, d'aquest 3x1, no?
No, ni intentarem tornar-ne a parlar amb tot el temps que coincidim amb la ràdio Anna de la Salut, que espero que sigui molt d'anys. Aquí respectam Almodóvar, sabem que allò va ser un divertiment, que li va fugir de les mans, i com que jo no l'he tornada mai, no l'he tornada a veure mai, potser si tornàs hi trobaria virtuts... Val més la deixem allà on és. En tot cas, quasi totes les pel·lícules d'Almodóvar serien un bon punt de partida d'aquesta secció, perquè una de les coses que té el cinema d'Almodóvar és aquesta capacitat infinita de connectar sempre amb altres pel·lícules, amb altres llibres, amb altres músiques, amb altres obres d'art, sempre està connectada.
És molt referencial el seu cinema i ho és ben aposta, no?
Sí, és una cosa ben cercada, és una, de fet, de les senyes d'identitat del seu cinema. No només hi ha tota aquella part de coses que brollen al cinema d'Almodóvar de forma gairebé inconscient, com el de qualsevol cineasta, com puguin ser, per exemple, els homenatges a Douglas Sirk, un dels cineastes que el van marcar de manera molt reconeixible la seva obra, sinó que ell té molta cura, per exemple, a nivell del disseny d'art dels escenaris, vol que s'hi reconeguin llibres, que s'hi reconeguin autors, imatges, moltes de les obres que han influït el personatge, la pel·lícula, a la seva trajectòria en conjunt, no? Si tu t'hi fixes i vas reparant en tot allò que hi ha al fons, darrere els personatges, sempre està afegint capes i capes a la història. Abans de començar a desgranar, però, els tres llibres que nosaltres hem volgut relacionar tot sobre mi madre, hem de parlar d'un darrer ingredient que convida a recuperar aquesta pel·lícula ara que fa 25 anys que es va estrenar.
Mamá me enseñó una foto. Le faltaba la mitad. No quise decírselo, pero a mi vida le falta ese mismo trozo.
Sí, sigue leyendo.
Está
Esta mañana he revuelto en sus cajones y he descubierto un fajo de fotos. A todas le faltaba la mitad. Mi padre, supongo.
Aquesta veu masculina que sentim, recorda-m'ho, i digue-m'ho amb aquest to, és la veu de Toni Cantó. Abans d'entrar en el món de la política, Toni Cantó era el personatge clau final de Todo sobre mi madre.
És correcte, és correcte. I abans d'estrenar-se en el món de la política, era to i ara l'amo de l'oficina de l'Espanyol, ni més ni pus.
Oficina
de
l'Espanyol.
Polifacètic, Toni Cantó.
És que és una paraula que li encaixa, no? Que en aquell moment no ho sabíem, que el definiria amb aquesta paraula. L'oficina de l'Espanyol és un dels llocs per on ha passat i ha demostrat la seva utilitat, com també ho ha fet a Mask Singer, que pensant que també és un dels llocs per on ha passat. Jo tampoc ho sabia, per la teva cara, veig que ho acabes de descobrir. Jo vaig estar molt contenta de posar Toni Cantó a YouTube i entrar dins aquesta... És una experiència, saps? És una cosa d'aquestes que obris aquesta porta i no saps on t'adurar. Ja. I t'adurar a descobrir que sí, que en Toni Cantó ha passat per Mask Singer, la seva actuació val la pena que cadascú jutgi la seva obra i gràcia.
Ostres.
La seva actuació a l'oficina de l'Espanyol també la pot jutjar cadascú la seva obra i gràcia. Ha fet totes aquestes coses durant els darrers anys, en Cantó, grans decisions que va prendre aquest home, a qui tots teníem cert carinyo, hem de dir, és de certa generació, després d'haver-lo descobert a Siete Vides, que és allà va començar, no? Aquell personatge entranyable, no? Perquè era el punt d'inici gairebé de tota la història, i després va encarnar aquest personatge, com deien, tan profundament antipàtic, perquè ho és, a Todo sobre mi madre, cosa que va fer d'anar al Almodóvar, jo diria, tot un visionari, no? Donar-li aquest personatge justament en Toni Cantó.
Polifacètic.
Polifacètic, sí.
I, de fet, Cecília Roll li deia una frase memorable quan se trobava amb aquest personatge, no?
Una d'aquelles que te queden dins el cap quan veus la pel·lícula, perquè li deia, tu no eres un ser humano, Lola, tu eres una epidèmia. Que això jo tinc ganes de dir-ho a qualcú, no tinc ganes de passar l'experiència que m'adugui a pronunciar aquesta frase, però m'agradaria molt poder pronunciar la frase mirant-te en els ulls a qualcú, eres una epidèmia. Jo m'imagino Almodóvar escrivint aquest guió i quan va acabar aquesta frase de que dic, ja està, tens l'Òscar.
No importa escriure
més. Ja estic nominat, s'ha acabat. Per tant, si després no fem més pel·lícules bones, no passa res, perquè aquesta frase ja ho mereix. És ontològica, aquesta sentència, que també val per ella mateixa, com el monòleg de l'Agrado, tots els reconeixements de la trajectòria d'Almodóvar. En qualsevol cos, el primer llibre que relacionam amb Todo sobre mi madre són dos, perquè sempre feien trampes, sí. I perquè el to de la pel·lícula és molt mal de trobar en literatura. El Manco jo no ho he aconseguit, no he trobat cap llibre que ho redueixi i que ho concentri tant, no sé que juntis dos llibres que no tenen pràcticament res en comú, més que aquest viatge al passat a la recerca de respostes a les preguntes que el present et formula. Són, d'una banda, El club de los mentirosos, d'en Americar, i de l'altra banda, Pastoral americana, de Philip Roth.
I d'aquest darrer, hi ha adaptació cinematogràfica, també, no?
Sí, és una pel·lícula dirigida i protagonitzada per Ivan McGregor.
La policía ha intensificado la búsqueda de la adolescente desaparecida Meredith Leboff por su relación con la bomba en una oficina de correos.
¿Dónde está?
I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very
pot ser, si heu vist aquesta pel·lícula, no trobeu que té gaire en comú en Todo sobre mi madre, ja ho dèiem.
Jo no l'he vist.
Estau
no
pensant, Cati,
com... T'has colat.
Però ara vos ho donaré, dona un moment que vos ho justificaré. Perquè la lectura del llibre du a molts llocs que són molt a prop d'aquells que transita Todo sobre mi madre. Es parla de la culpa, es parla de retrets, de les relacions familiars carregades d'aquestes dues coses, del passat que tormenta i acompanya i que per molt de temps que passi segueix venint i segueix venint i segueix perseguint. Parlant d'un dels grans cineastes contemporanis, com és Pedro Almodóvar, tampoc sobra nomenar un dels grans escriptors contemporanis, com és Philip Roth, i no havíem parlat d'ell fins ara en aquesta secció, per tant, també era dient.
Bé, mai està malament, no? Una excusa...
Exacte.
Sí, ja està.
O qualsevol altra.
I deies que El club de los mentirosos d'Americar en podia fer parella, no? De qualque manera.
Si els aconjugam tots dos, pot sortir un bon complement literari a Todo sobre mi madre, perquè també té aquests elements que dèiem fins ara, no? Aquest passat, aquesta culpa, aquests retrets, però a més afegeix Americar un punt provocatiu i rebel, que també té el cinema d'Almodóvar, amb un humor molt genuí, particular a l'hora de reconstruir la infantesa de la protagonista, marcada per un pare qui també se li podria dir que és més bé una epidèmia que no un ésser humà. Quan llegeixes aquest llibre dius que Cecilia Roth ho deia bé i ho sintetitzava bé. En tot cas, com que la pel·lícula també té a l'epicentre la qüestió de la maternitat, Todo sobre mi madre, hi ha moltíssims de llibres que traten aquest tema, perseguim el 3x1, n'hem escollit un que crec jo que és dels millors. Me venia també al cap el Ser madre hoy de Miguel Noguera, que va ser molt provocatiu.
Ara t'ho anava a dir.
Perquè jo el recordo justificant que hi ha gent que compra Ser madre hoy pensant que és un llibre sobre la maternitat. Però i no. Són còmics de Miguel Noguera, on sí, potser se parla de la maternitat, però de quina manera? Vull dir, ja t'hi ficaràs tu, però ell el va batir així. En tot cas, han triat un llibre que sí que parla efectivament de la maternitat. És Un trabajo para toda la vida de Rachel Carson.
Que va ser un llibre molt polèmic, no?, en el seu moment.
Polèmic i queda curt. Hi va haver campanyes, fins i tot, per retirar-li la custòdia a l'autora de les seves filles. Ostres. I eren campanyes de dones que decidiren anar a jutjats i que volien encapçalar i que trobaven que aquella dona, per haver escrit aquell llibre, no es podia fer càrrec de les seves filles. Clar, tot això te pot crear certa expectativa i te pot fer costar-te el llibre cercant i trobar coses que s'acosten al maltractament infantil. Clar. Jo ho pensava, dic, jo acabaré de llegir aquest llibre i pensaré que en Rachel Carson no ha de tenir les seves filles. I, òbviament, pot ser això, vos de savi, i faig com a tens en ses mans, perquè per res s'acosta res de tot això, i allò que te ven escapes, en quin moment qualcú va pensar que aquí darrere hi havia maltractament infantil o que hi havia qualque motiu per retirar la custòdia, perquè, bàsicament, allò que fa l'autor és un relat en primera persona de la cara no tan vista, de fet amagada, de fet soterrada, de fet fins i tot jutjada i castigada de la maternitat fa només 25 anys.
Clar, és una visió realista, per aventura no tan romàntica, que ara també s'ha posat una miqueta més en boca, doncs amb el perfil d'Instagram de Males Madres. Exacte. Hi ha hagut altres no només perfils, sinó temàtiques, llibres, que ara mateix, doncs, Maternitats Subversives també, que és un recull d'altres visions. Exacte. Per tant, una visió de qualque manera pionera en aquell moment, no?
Tot un moviment al voltant de trencar certs tabús que a més s'obviaven completament en el món de la cultura en general, el cinema i també la literatura. Les obres que ens venen al cap d'aquell temps eren Què esperar quan estàs esperando, i aquest tipus de novel·la destinada a fer la maternitat una cosa aparentment dolça i coberta, que cadascú la viu a la seva manera, però també ha d'haver gent que pugui explicar que no és la que tothom es pensava i no és la que tothom esperava, no? Quan
imagina que hi ha moments per tot, també.
Efectivament, hi ha alts i baixos, i d'això precisament xerra aquest llibre de Rachel Carson, que va ajudar a que normalitzessin que les dones es podien queixar, es podien frustrar i fins i tot es podien penedir-se i dir-ho públicament d'haver decidit-se de mares, sense que això les converteixi ni en monstres, ni en éssers que han de ser silenciats, ni en persones que no poden tenir la custòdia dels seus fills perquè una cosa no lleva l'altra. Que s'hagi obert la conversa és tan important com que, sobretot, no permetem que es torni a tancar, i per això també escollim aquest llibre de Rachel Carson, mal no sigui el millor llibre que ha escrit ella fins ara.
I en té un punt de sortir del forn, no és
veritat? Així és, en qüestió de mesos, de títol Parell en anglès, va en la línia, suposadament, de les obres anteriors d'aquesta autora, on ella reflexiona sempre i sobretot sobre el fet de ser dona i escriptora des d'un punt que està mig camí entre la ficció i la realitat, i fan que les seves obres siguin totes singulars. Tu saps que comences un llibre en Rachel Carson i en sortiràs diferent, i que no saps cap on te durà, i sigui on sigui, hi vols anar amb ella, que això és una de les coses millors que te pots trobar amb un autor. També ho és, també té aquesta veu i també té aquesta manera de contar les històries, la darrera escriptora que recomanam avui, que és Lori Colwin. Aquí jo he de dir, vaig descobrir gràcies a una espècie de llibre de receptes que du per títol Una escritora en la cocina, que jo no puc fer més que recomanar-vos cada dia, i per favor agafeu aquest llibre, que són 100 i pico paginetes i que és un gust i que el recomanaria sempre lligat a qualsevol cosa.
Però no és aquestes que tries per 3x1.
No, perquè mira, he pogut lligar Mujeres al borde de un ataque... He pogut lligar Todo sobre mi madre amb en Phyllis Roth, sí. I podria lligar Mujeres al borde de un ataque nervios o Volver, fins i tot, amb aquest llibre que jo dic de les receptes. Però Todo sobre mi madre no he trobat la manera i li he donat moltes voltes. Però el que he fet, per no agafar-ho tant amb pinces, tot i que ho agafo una mica, recomanar d'ella Felicidad familiar, que és un altre llibre seu que manté aquest to, manté aquesta veu tan pròpia, i el que explica és la història d'una dona amb una vida aparentment perfecta, que es veu trastocada d'un moment a l'altre i que, per tant, té molt en comú amb la Manuela, la protagonista de Todo sobre mi madre, perquè són totes dues dones a qui tan bé defineix una de les cançons mítiques, de les més mítiques, de l'extensa banda sonora de la filmografia d'Almodóvar.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece
esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos.
En Xisco Nadal, el tenim aquí.
Perquè ha hagut de corregir.
De l'extensa banda sonora de la filmografia d'Almodóvar.
Clar, perquè Xisco, no
ens
hem
referit a Todo sobre mi madre.
Els de Mujeres, ja ho sabem, però com que avui jo no he pogut dir ningú, no eres un ser humà, eres una epidèmia, vull cantar Lo tuyo es puro teatro.
Vos està fent una instància, Cati,
sí,
no sé exactament.
La Lupe, Almodóvar, Mujeres. Sí, efectivament, això és informació condonat. Nosaltres, servei públic, no enganem en els oients. Avui fèiem una secció dedicada a Almodóvar i acabem amb una banda sonora d'Almodóvar. També és que la banda sonora Todo sobre mi madre no ets millor en Almodóvar.
Ja està, ho hem dit. Bé, hem xerrat de Todo sobre mi madre i ens ha duit a Pastoral Americana de Philip Roth, El club de dos mentirosos de Mary Carr, Un trabajo para toda la vida de Rachel Cusk i Felicidad familiar de Laurie Colvin.
I sobretot ens ha duit una frase, Anna de la Salut, tu no eres un ser humano, eres una epidèmia.
Exacte, i aquesta la deixaré engordada com a frase mítica. I per cert, Cati, molt d'anys.
Molt d'anys, feliç dia mundial de la ràdio.
Igualment,
quina manera més guapa
celebrar-lo. Ho veus, clar que sí. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Anna.
Adéu.
Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras.
Entusiastes, tota la cultura al teu abast. IB3 Ràdio és cultura. Els esportistes de les Balears et citen cada migdia a IB3 Ràdio.
Però és que avui passa pels micròfons d'aquest programa una llegenda. Ens fa molta il·lusió poder parlar amb Sergi Llull a les postres. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'una temporada redona, vas guanyar Lliga, Champions amb el Barça i aquest estiu a més campiona del món en la selecció. Mariona Caldentey, bon dia.
Hola, bon dia.
Està tot sol, Llebrel, i pega, Llebrel!
Javi Llebrés serà protagonista al nostre programa.
És un orgull portat de silla i representar el nostre equip no hi ha cosa millor, jo crec.
Javi Llebrés!
Esports 3, de dilluns a divendres, de 1 a 2, a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Parlàvem la setmana passada de les novetats en solitari de Beth Gibbons, la líder de Portishead, que torna als escenaris després d'anys de silenci. Avui, però, ens rematem al grup inicial, aquest Portishead, i el seu disc més mític, el Dummy, que enguany celebra 30 anys.
Feeling lonely.
Va ser el 6 de juny del 94 quan Portishead es va presentar davant de tot el món amb aquest 12 polzades d'això que escoltam, Numb. Portishead va obrir una bretxa en el món de l'electrònica amb aquests samplejats constants i aquesta veu plena de melangia de Gibbons i atmosferes tristes i fantasmagòriques del disc complet. Aquesta Numb, aquesta cançó, remeta una atmosfera jazzística mesclada amb l'ús de l'scratching com un instrument més i amb la veu aquesta tan típica esquinçada de Gibbons. Un tema mític que, curiosament, va desaparèixer durant molt de temps del repertori de la banda quan tocaven en directe. A Portishead hi varen convergir aquests dos puntals, els dos grans talents de Geoff Barrow i Beth Gibbons. El primer, creant més aviat el so, aquestes atmosferes etèriques innovadores, i Gibbons, la reina de la dolça vocal espectral i fosca. Es varen encarregar de patentar el so de Bristol, Portishead, amb un espai que havia conreat ja Massive Attack, per exemple, definint el trip-hop com estil que ha perdurat i que ha envaït molt bé. Els seus discos més representatius segueixen sonant avui molt frescos, cosa que no és gens fàcil quan han passat 30 anys des de la publicació de la majoria, i és possible que, que aquest fet tingui molt a veure en una circumstància curiosa, i és que, a més de ser un moviment molt localitzat en un espai geogràfic i en un temps molt concrets, els seus artistes més representatius no van ser mai especialment prolífics. De fet, Portishead té dos àlbums més, el segon àlbum homònim del 1997 i Third de l'any 2008, després d'una pausa d'11 anys. En principi, Portishead eren un duet format per aquests dos pilars que hem anomenat, un enginyer de so de només 22 anys, enamorat de la cultura del hip-hop i de totes les tècniques sonores que creixien al voltant d'aquest estil com l'scratching, i una vocalista 7 anys més gran que ell, gairebé sense experiència professional. La banda la tancaria poc després Adrian Hoodley, guitarrista de jazz, 15 anys més gran que Barrow. Aquesta disparitat d'edats i aquest background musical dels integrants de Portishead segur explica la mescla i l'amalgama sonora dels seus treballs. Que escoltam és la cançó que obri el disc Mr. Ons, una combinació del piano, el Fender Rhodes, el retoc constant de la bateria, la distorsió de la guitarra i el duet entre Gibbons i el Theremin, un tema que ja mostra part del material gravat per Gibbons i Barrow, que va arribar a hores d'aquesta tercera peça d'Adrian Hoodley, que de manera que tots van començar a intercanviar idees i ampliar una miqueta els horitzons. Barrow xerrava de sampling i Hoodley aportava nous sons i instruments en un disc que es va gravar majoritàriament a l'State of Art Studios de Bristol, ciutat clau, com dèiem a l'inici, en el desenvolupament del gènere trip-hop, i és lloc d'origen de Portishead, així com d'altres artistes influents en aquest estil musical. Fins i tot van arribar a desenvolupar una curiosa tècnica per la qual, en lloc d'utilitzar sempre els samples de discos aliens, creaven les seves pròpies bases, les gravaven en vinil per samplejar-les després i fer-hi scratching, i també varen aconseguir envair el so, com maltractant-lo conscientment pacientment maltractant aquests discos, arribant a caminar sobre ells a l'estudi i trepitjant-los reiteradament. Cinematogràfics inconfusibles en aquesta Sour Time, que ens remeten a pel·lícules de James Bond, una de les cançons més famoses d'aquest Dummy, nostàlgica, atemporal, senzilla però ben estructurada. I un altre gran èxit d'aquest Dummy, que fa 30 anys, és It Could Be Sweet.
A little harder, it could be sweet.
amb l'essència dels mitjos temps de l'R&B de l'època, però amb un acabat molt diferent tant pel que fa als beats com als tipus de teclats escollits de nou, aquest Rhodes, un fet que per ventura fa que sigui la cançó manco fosca d'aquest disc. Dummy és un àlbum que, sobre una base de so elegant i variada i coherent, xerra una miqueta sobre la recerca d'una identitat pròpia i un lloc al món. Va ser un dels àlbums pioners en el gènere del trip-hop, que combina elements del hip-hop, el jazz, el soul i la música electrònica. Aquesta fusió de sons melancòlics, lents i atmosfèrics va definir el so característic del gènere i va rebre també un gran reconeixement internacional. Després del llançament de Dummy, Portishead va aconseguir, de fet, una gran aclamació tant de la crítica com l'èxit comercial. L'àlbum va ser nominat a diversos premis i va guanyar, per exemple, el Mercury Music Prize el 1995. I per acabar aquest repàs d'aquest disco del Dummy que fa 30 anys, també acabarem el programa amb aquesta que ja escoltam de fons, Glory Box. És el tema que tanca el disc i que, per cert, és el que més reproduccions té a Spotify. Segurament una de les cançons més icòniques juntament amb les que hem escoltat, Sour Time i It Could Be Sweet. Repàs del Dummy de Portishead, que ens serveix per acomiadar el programa d'avui. Vos deixem ara amb les companyes de l'informatiu vespre. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos. Salut. Toquen les